Més info a montroigmiami.cat.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, què passa quan se't paralitza la cara i no saps per què? Volem parlar amb persones que han patit paràlisi facial sense saber com és que de cop i volta i sense cap explicació una part de la cara deixa de respondre't. Ni l'ull, ni el nas, ni la boca, ni la galta. Perds totalment el control i el més angoixant és que no tens la certesa de poder-lo recuperar. Àngels Bassas, bona tarda.
Bona tarda.
L'Àngels, actriu, escriptora, que vas tenir tu una paràlisi facial just abans de parir, eh?
Sí, bé, de fet, va venir lo gros 2 dies després de parir. Vaig tenir un primer avís abans de parir, 4 dies abans, i després, just 48 hores després de tenir el meu fill.
La Patrícia Plaja també ens acompanya avui. Patrícia, bona tarda.
Hola, Albert.
La Patrícia, periodista, actualment portaveu del govern, i vam parlar fa poc, com vam ajuntar en aquest estudi 5 dones de diferents generacions, però tu també has passat per això, i en plena adolescència.
Sí, jo tenia 14 anys, un estiu que estava menjant arròs al costat d'una piscina i de cop vaig començar a notar alguna cosa molt estranya a la cara i sobretot molt estranya a l'ull, que no el podia tancar. Se'm va quedar l'ull obert i no el controlava.
Bé, també el Francesc Bombí Vilaseca. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
El Francesc, company periodista de La Vanguardia. Tu n'has tingut dues, no?
Jo n'he tingut dues.
Dues. Amb una no n'hi va haver prou, no?
L'altra va ser a l'altra banda de la cara per compensar. Així dius, mira...
O sigui, una mitja cara i l'altra mitja.
Una mitja cara i l'altra mitja, sí.
Déu-n'hi-do. També ens acompanya avui la doctora Lluïsa Torrent. Doctora, bona tarda.
Bona tarda.
Responsable de rehabilitació de l'unitat de paràlisi facial de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que jo crec que ens aniràs molt bé avui, doctora, perquè tenim moltes preguntes amb la Maria, també.
I tant.
Van preparar amb el tema, perquè és aquesta cosa que no saps ben bé què pot provocar això, que ho provoca causes molt diferents, no?
Exacte.
I que avui sortiran segur. I a més també hi afegirem després el doctor Jaume Pedrós, però no en qualitat de doctor ni de president del Col·legi de Metges.
Com a pacient, en aquest cas.
En aquest cas, com a pacient, perquè és qui ha tingut una paràlisi facial més recent de tots. Patrícia, comencem per tu. En plena adolescència, 14 anys, explica'm què et va passar.
Un dia normal, qualsevol d'estiu, jo sortia de banyar-me, dinàvem amb família, i mentre estàvem menjant jo vaig començar a sentir un formigueig estrany a la cara, però vaig continuar tirant, i al cap de poca estona ja notava el llavi una sensació molt desagradable, i de cop sí que ja vaig veure que l'ull esquerre, no el podia tancar. No puc tancar l'ull, i en un primer moment van donar la importància relativa, bueno, i llavors... De seguida algú ja va veure que el que m'estava passant no era normal, i ja vam fer la trucada al meu pare, és metge, el meu pare, per explicar-li. Vam anar cap a... Miro el Francesc, que està aquí al meu costat, perquè ell explicava que el seu pare també és metge, i el primer que va fer va ser trucar per explicar-li.
Mira, veus, el doctor Pedró, suposo que després ens dirà que ja no cal trucar ningú perquè el metge era ell, diguem, no? Però clar, a més, suposo que és una cosa que espanta molt, perquè dius, hosti, la cara que de cop i volta se't pari, vés a saber què pot ser, això, no?
I entenc que coincidiran els meus companys que, més enllà de tot el que ve després, és una sensació tan desconeguda i tan estranya, i tot el que estàs sentint. I després ja ve la segona part, que ja faig un salt, quan et mires al mirall, no? I veus que, almenys en el meu cas, tens la cara desfigurada. Realment, la importància...
Què vol dir la cara desfigurada?
La cara desfigurada, almenys en el meu cas, vol dir la boca absolutament torta, pujada cap a l'esquerra, l'ull que no el pots tancar, i per tant jo durant molt temps, sobretot com que era l'estiu, el vent et seca l'ull, qualsevol gota o qualsevol cosa petita, el gra de sorra, que jo aquí és el que més em molestava, no podia anar al platja si no era amb l'ull tapat, perquè clar, no
sí, fas... Sí, anaves amb un pegat a l'ull.
Clar, no fas llàgrima, per tant de seguida agafes conjuntivitis i malalties vàries a l'ull. Jo anava amb un pegat, per tant tenia la boca desfigurada i un pegat a l'ull perquè no es compliquessin les infeccions. I en el meu cas, no sé si en tots, jo a part, en un dels músculs d'aquí de la cara i el que baixa cap al trapezi, jo tenia bastant dolor.
I això, tal com et va venir, et va marxar?
Vaig fer recuperació durant diversos mesos, em van pautar una sèrie d'exercicis molt simples, alguns eren menjar xiclet, per exemple. Crec que de tot el que vaig viure, jo era un adolescent, com deies tu, quan vaig començar l'escola, que, bueno, l'institut en aquest cas, jo portava un paper del metge, no podia menjar xiclet a la classe, jo sí, perquè era un exercici. I per tant, tot el dia menjava xiclet perquè em deien que havia d'activar la musculatura. Bufar globus, xiular, no pots xiular perquè tens la boca completament torta i...
No pots bufar.
No pots bufar. Jo tinc una anècdota respecte a això, que al cap d'uns anys, jo encara, o sigui, ara no puc xiular bé, i quan faig el gest, giro la cara i tanco l'ull. Em van parar els Mossos d'Esquadra per fer un control d'alcoholèmia i la persona que va anar a mi va dir, ella no pot bufar, que va tenir una paràlisi facial, i li vaig explicar als Mossos que a mi em costa molt bufar i no tinc força, i em vaig estalviar aquell control d'alcoholèmia, que hagués donat negatiu, eh? Però el mosso, però el mosso va creure i va dir, bueno...
I a partir de llavors ja et va tocar conduir no, sempre totes les nits, no?
La broma sempre era... conduirà la Patrícia perquè quan ens parin ell explicarà que va tenir una paràlisi facial i no pot bufar.
Però és veritat que ara quan has fet el gest de bufar...
No, no, es veu, mira, si jo... No, ho heu d'explicar vosaltres perquè és la ràdio, però... Veus, se'm tenca l'ull i la boca se me'n va cap a un costat. I no xiulo perquè em costa moltíssim.
I han passat més de 20 anys.
I tant, sí, han passat més de 20 anys, sí.
A veure, Àngels, dèiem això... En el teu cas, quants anys han passat des que
17,
vas tenir la paràlisi?
17 anys. Els que té el meu fill... 17 anys.
I això deies que el primer símptoma és just abans de parir, però quan tu t'ho veus, han passat ja 48 hores després del part? És
sí, així? Em va passar una cosa similar en amb ella, amb l'ull, que vaig notar com l'ull, ai, com si no el pogués tancar del tot, uns dies abans de parir, 3 o 4 dies abans. I em van donar cortisona, però, clar, de seguida vaig anar de part, amb el que això comporta, 18 hores de part, cesària, es va interrompre el tractament, i dos dies després de parir, doncs va venir el susto. Quan ella parla de la cara deformada és més que res perquè la doctora ho explicarà molt millor, però és perquè el nervi facial va darrere de l'orella i és el responsable de mitja cara. Aleshores, clar, si aquest nervi queda obstruït, queda comprimit, no innerva i no dona la força a mitja cara. És per això que veus la cara descompensada, perquè l'altra mitja va amb l'altre nervi de l'altre costat.
Clar, digues. Però això... Tot això ho saps ara. Diguem, sí. Et situes això en un hospital que acabes de parir, al cap de 48 hores et mires al mirall i dius, a mi què em passa? És conseqüència sí. del part, això? O què ha passat aquí, no?
Sí, bueno, i a més és terrible perquè a mi em agradaria ser una mica crítica i exposar el tema de com s'hauria d'activar un protocol davant d'una situació d'aquestes característiques, sobretot en les gestants, perquè hi ha articles mèdics que certifiquen que en les gestants és 3 vegades superior, o sigui, són persones de risc. I les seqüeles també, no? Tu, doctora, ho explicaràs millor, això, no? Llavors, s'ha de fer alguna cosa, bueno, primer també més recursos i més investigació per veure què està passant amb aquest còctel molotov de les embarassades, prepart, postpart, que els hi passi això, i segona, quina mirada exercim davant d'una pacient que li passi això, perquè a mi em van enviar cap a casa, a mi em van dir, ja et passarà. Llavors, aquesta frase de ja et passarà és el que hem de vetllar perquè no passi.
I et va passar?
No em va passar durant 7 mesos. De fet,
durant 7 mesos, quins símptomes tenies?
És a dir, tu no pots moure mitja cara, val? Llavors, fins que no vaig arribar... De fet, vaig parir en una clínica privada, no es va fer cap mena de prova, cap mena. Per tant, pel meu propi peu, recient parida, amb el que això comporta, depressió postpart, vull dir, lactància, no?, que estàs per intentar tirar endavant el teu fill i ets la primera vegada que ets mare, etcètera, etcètera, etcètera. Pel meu propi peu me'n vaig anar a l'Hospital del Mar a demanar informació, una odissea de metges, a un, a l'altre, fins que finalment un dels metges se li va ocórrer, bueno, torna a venir d'aquí 15 dies, entre una cosa i l'altra, ell em va informar de la doctora Fina Junyent, que tenia la primera unitat de rehabilitació facial a Espanya, i venia gent de tota Espanya, i fins que no vaig aconseguir la burocràcia de jo suplicant, sisplau, vull anar amb aquesta doctora, van passar 3 mesos. Això és el que vull lluitar perquè no torni a passar. De fet, jo me'n vaig anar a veure el meu metge de capçalera d'aleshores, que no és el d'ara, i li vaig dir la propera vegada que et vingui una persona, sobretot una embarassada que acaba de parir, que té una paràlisi facial i l'envieu cap a casa, doncs no. S'ha d'activar un protocol d'otorrino, oftalmòleg, i envieu-la, sisplau, al Departament de Rehabilitació, que ara ja s'extesa a molts altres hospitals.
A més, parlava, no, d'un element, la Patrícia Plaja, que és el mirall, no? Que és quan et mires al mirall. Tu et miraves al mirall i què veies?
Bueno, clar, s'activa, quan vaig arribar a Bellvitge, una de les primeres coses que es va... és enviar-me l'otorrino, l'oftalmòleg, tot això, i la rehabilitació que consisteix davant del mirall, aquests exercicis i aquests automassatges. En el meu cas, siguent actriu, a més, el tractament van tenir una deferència en mi i jo vaig fer-ho diverses vegades, no només els dies estipulats. I la veritat és que sóc un dels casos de recuperació més bèstia, perquè vaig estar bueno, com una jabata, no em vaig donar ni el dia del senyor ni els diumenges, no?, per descansar davant del mirall. Consisteix també en a banda d'aquests massatges i aquest exercici que t'ensenyen a fer, no deixa de ser enviar tu la senyal al cervell. Jo crec que la meva professió d'actriu em va ajudar, perquè estic molt acostumada a autosugestionar el meu instrument i a enviar aquesta informació i a dir mou-te, mou-te, mou-te. Però és una lluita amb tu mateixa molt bèstia.
Clar, hi ha una lluita també per trobar el diagnòstic, suposo, no? Perquè potser la Patrícia amb 14 anys no, que, no sé, potser no tens tants pensaments estranys, però tu amb 30 anys, no?, que tenies en aquell moment,
sí.
Suposo que al principi et passa pel cap qualsevol cosa, no?, que potser he tingut un ictus o potser tinc un tumor, no?
Bueno, el primer que em va sorprendre és que aquesta frase de vés cap a casa... Quan vaig arribar al departament correcte, es va activar un protocol de descartar tumor, per tant, TAC, ressonància, imagina't el susto.
I això al cap de 3 mesos que ja t'hagués passat.
I preguntar-te, ostres, però què està passant? Això és molt fort. I per què ningú ha activat això abans? Per què ningú m'ha ofert aquesta ajuda abans? En el meu cas, es va descartar, afortunadament, no hi havia tumor, era vírica, vull dir que hi ha un tema de les embarassades amb el virus de l'herpes, les que no hem passat la varicel·la, aquí hi ha alguna cosa que s'hauria d'estudiar, perquè hi ha tants casos, i en el meu cas va ser vírica, però també una de les coses que em van dir és segurament haguéssim administrat un antivíric. La pregunta que et fas també és per què ningú m'ha administrat un antivíric, aleshores, no? Etcètera, etcètera. Vull dir que, ostres, vas molt perdut i és molt dur.
Clar, perdut, és dur, molts neguits. Deixem, abans d'anar cap a la doctora, també el cas del periodista, el Francesc Bombí Vilaseca, el periodista de La Vanguardia. Creiem que havies tingut dues paràlisis facials diferents i, a més, la Patricia ens avançava que el teu pare era metge, diguem.
Sí.
Tu, la primera, quants anys tenies quan et va agafar?
Doncs en deu fer 21 anys, doncs en deuria tenir 26, 27, o cosa així.
I què va passar? Què vas notar?
Recordo que després de dinar a casa els meus pares vaig anar a treballar i em vaig notar una cosa estranya a la boca, com si m'hagués mossegat el llavi. Però, dic, estrany, perquè no he notat que mossegada. Bueno, vaig anar a la feina, vaig començar a treballar i al cap d'una estona vaig dir, ui, això és molt estrany. Vull dir, la sensació aquesta que no... Hi ha alguna cosa que no va bé, però no saps què és. Jo no tenia cap dolor, no em feia mal res, era una sensació. Vaig anar al lavabo, vaig anar al mirall i vaig veure que no es movia res. Que no hi havia... Clar, a més, és l'expressió. Quan és que no saps... Veus una persona que ets tu, però no ho ets. Perquè no tens cap mena d'expressió en una part de la cara. Llavors, el primer que vaig fer va ser trucar al meu pare, i em va fer descartar uns exercicis per descartar primer que no hagués estat un ictus, i llavors aquí deu ser una paràlisi, bueno, ja ens ho mirarem. I em vaig anar a seure i vaig seguir treballant, com si no, com pensant... Aviam si passa, no? Aviam si d'aquí una estona ja està, o, bueno, aquest pensament màgic que no saps que no és greu, doncs, no ho sé, tirem endavant. I això de primeres va ser això.
I quan va tardar a passar?
En el meu cas, un mes. En el meu cas va ser un mes totalment immòbil, que no hi havia manera de que es mogués res.
Però això vol dir que potser t'afecta també l'hora de menjar, no?
Sí, no? Clar, hi havia menjars que no... Vull dir, havies d'obrir molt la boca o anar per l'altre costat.
Sopa, era... No podies menjar sopa,
sopa,
oi?
No, era impossible. No, sopa, o coses de cullera, era res.
I parlar?
Sí. Parlar, jo podia parlar més o menys bé, però hi havia coses que no podia dir, com per dir el meu nom, Francesc, no hi havia manera.
La F.
La F. Clar, la EFA, que és això, l'havia central i tot, no hi havia, i recordo, en aquest temps vaig anar a una festa i que, ai, què tal, jo sóc no em sortia el meu nom. I clar, això posa'm molt nerviós, perquè gent que no et coneix, que no sap res, llavors, clar, que li has explicat, bueno, és... Sí.
Per tant, et passa al cap d'un mes i tens una segona paràlisi facial.
Sí, 5 anys després, a l'altra banda de la cara.
Que llavors, quan t'arriba, dius, ah, mira...
Ja sé de què va, sí, ja sé de què va. I tornem a... Bueno, ja vaig veure que, ja vam veure que no era tampoc un ictus, però tampoc es va saber la causa. Sí que em van dir, ja no recordo si m'ho van dir a la primera o ja m'ho van dir a la segona, que es veu que quan tens una paràlisi tens més números perquè tenir-ne una altra.
Jo això no ho sabia i preferia no saber-ho, Francesc. No dic que no passaré, que crec que és informació que hem de compartir, però... Bueno...
Aviam, aquestes, diguéssim, les teories mèdiques, tal com es fan, de vegades es descarten. Vull dir que, aviam, eren...
No passa res.
Bé, hem sentit els casos de dos periodistes, del Francesc Bombí Vilaseca, de la Patrícia Plaja, també d'una actriu i escriptora com és l'Àngels Bassas, però tenim aquí la doctora, que jo crec que és la que ens pot il·lustrar una mica. Doctora, a veure, del que has sentit aquí, hi ha una cosa que m'imagino jo com a oient, no? I dius, hòstia, però això li pot passar a tothom? Dic, tothom pot tenir una paràlisi facial d'un dia per l'altre?
Tothom. No, perdoneu. Qualsevol persona pot patir una paràlisi facial. I se'n pot patir més d'una, com li ha passat a
Francesc. Sense tenir cap símptoma previ, ni...
Hi ha gent que té símptomes previs, com explicava ella, no? Pots tenir un dolor... Oh, perdona, ha sigut tu, la Patrícia. Pots tenir aquest dolor a darrere, o rodor a darrere l'orella...
Sí, perdona, sense... és que jo abans d'entrar els hi explicava després vaig saber, tirant enrere, quan vaig tenir la paràlisi, que feia un parell de setmanes que tenia un dolor constant... o, bueno, o intermitent, no constant, però sí, cada, sobretot a la nit, just darrere l'orella, a sota el lòbul. I després vaig dir, sí, fa molts dies que em passa això, i està tot relacionat, com deia la doctora.
Com que n'hem parlat comença, abans, a mi m'ha quedat l'idea aquesta.
Aquí comença aquesta. El nervi facial, no? Justament,
el nervi facial surt del cap, fent-nos idea, vale? Del cervell. A nivell de la protuberància, hi ha un, o sigui, imagina'm el cap, el tronc encefàlic, allà hi ha el nucli del nervi facial, i allà surt el nervi. I d'allà travessa tota la zona cranial, surt per aquí, per mica per davant de l'orella, i després va cap a la cara i es diferencia en diferents branques. Vale? Llavors, qualsevol lesió que hi hagi des de que surt de la protuberància fins que arriba a les últimes branques, pot donar una paràlisi facial.
Però, o sigui, és una lesió del nervi facial.
És una lesió del nervi facial.
Que provocada per què?
La causa més freqüent és la causa idiopàtica, la paràlisi de veu. La frígore, que hi ha gent que diu, ah, t'ha agafat un cop d'aire.
Què vol dir idiopàtica?
Vol dir que no tenim... No sabem per què passa.
Ah, vale? li poseu una paraula que no entén ningú, perquè
maco,
així... És...
Diem una paràlisi idiopàtica. Ara hi ha moltes teories, però no n'hi ha cap que estigui... o sigui, que estiguem segurs de que sigui aquesta. El que es diu més és que pot ser un herpes, vale? Com li deia ella.
O sigui, un origen víric.
És el més... Bueno, es creu que és probable, però tampoc no hi ha una seguretat del 100%.
Situacions d'estrès?
És difícil. L'estrès, en principi, disminueix la immunitat i podria ser que si tu tens, doncs, tinguessis més risc de fer una infecció.
Però... I el fred?
Això era el que deia abans. És que t'ha agafat un cop d'aire, no? Igual que si diuen les iaies, si tens fred, et refredaràs perquè et baixaran les defenses. Oia, doncs això és una mica tota la mateixa teoria. En realitat... No sabem per què passa.
Sempre és mitja cara? Mai és la cara sencera?
És mitja cara, perquè tenim un nervi per cada banda. Pot ser que s'afecten els dos nervis, eh? És possible. O sigui, pot ser que tinguem una paràlisi facial idiopàtica d'una cara i de l'altra micara. És rar que totes dues juntes al mateix temps, no? Però doncs, tenint una i al cap de pocs dies tenint una altra, sent idiopàtica. Però quan tenim una paràlisi facial bilateral hem de sospitar més coses, que no només siguin... una idiopàtica que no ho sabem. Igual tenim alguna cosa més a darrere que està apretant.
Deixem que pregunti també al Francesc Bombí, a la Patrícia Plaja o a l'Àngels Bassas. Dolor també n'hi ha, Patrícia? És a dir, fa mal o simplement és que no saps què passa i se t'ha paralitzat la cara?
Jo sí, en el nervi que baixa de l'orella i fins aquí sobre l'espatlla, sí que durant mesos vaig tenir bastant dolor. A més, se me va pautar... Bueno, un dels exercicis és que jo anava a fer massatges per recuperar part del nervi i era tot menys un massatge dels que t'imagines agradables. És a dir, treballava això i sortia d'allà... Jo feia servir una expressió, perdoneu que és dura, però que era molt gràfica, és tinc tot això aquí podrit. O sigui, em feia tant de mal després d'una hora d'anar-m'ho tocant i anar-me massatjant.
Però tu diries que és més dur físicament o psicològicament?
Ells, vosaltres, l'Àngels i el Francesc no n'han parlat gaire. Per mi, a nivell psicològic, és a dir, a nivell d'imatge, suposo també per l'època, per l'etapa vital en què jo vaig patir-ho, va ser molt dur. Jo, la imatge de... Àngels utilitzava el mirall per explicar els exercicis, però jo el mirall, de veure'm el mirall i no reconèixer'm, de veure una cara que per mi era desfigurada, va ser molt dur. I també a posteriori, quan ja a simple vista havia recuperat bastant, jo, per exemple, a hores de data d'avui, jo em continuo veient a les fotografies i també quan surto per la tele, per exemple, l'ull se'n veu molt més tancat. O sigui, ara és possible que algú que m'estigui escoltant, que no s'hi hagi fixat, després digui, ara sí, i si tu mires les fotografies, normalment l'ull surt més petit. En Francesc fa que sí, amb el cap. I hi ha dies que quan estic més cansada, per exemple, l'ull el tinc molt més tancat. I és una frase recurrent de que em diguin, ai, t'ha sortit un mussol. I ja no dic, no és que vaig tenir... Dic, sí, sí. I no tinc el mussol, és que tinc l'ull de la paràlisi que durant 3 o 4 dies el tinc més tancat.
En el teu cas, Àngels, a dia d'avui?
És a dir, el dolor no és tan dolor com que hi ha un mecanisme funcional que no està funcionant, no? Que tu ho has dit, no? La paraula funcional, doctora, és... et canses molt més, perquè allò no està anant com hauria d'anar. I per tant, també t'has de cuidar molt l'ull, tens problemes amb l'ull normalment, també a nivell d'otorrino, no? de respiració. Ostres, aquell ull se't resseca, jo vaig fer una queratitis, per exemple, que és una, no?, que se't resseca molt la còrnia. Clar, això és el que s'ha de vetllar per cuidar, perquè és com les conseqüències de tenir una paràlisi durant el temps que et dura, diguéssim, no? I els ulls són molt delicats.
Tu plores dels dos ulls, ara?
Sí, sí, sí.
I psicològicament a tu, Àngels, et va afectar?
És que, clar, això és un atac a l'ego. O sigui, això és un atac directe al teu ego, a la teva imatge. I aquí el que sí que ens hem de plantejar, en el meu cas, en la meva professió, i potser el Francesc, que també és periodista i que esteu davant dels mitjans, m'entendreu segurament, és per què té tanta importància la imatge d'una dona i d'una professional. Si aquesta dona i aquesta professional ja s'ha recuperat i està en plenes capacitats i té un carreron i s'ha preparat, en cap altra professió ningú es plantejaria que li baixés la feina. En la meva, sí.
A tu et va baixar la feina?
Sí.
Per què?
Bueno, o això és el que fa 17 anys que em pregunto. O sigui, el que ens hem d'interpel·lar com a societat és per què té tanta importància la imatge d'una dona per fer determinades professions. Si un actor és cor i cap en primer lloc i al final l'instrument físic, per què l'instrument físic passa a primer terme i com a sol i s'individualitza de la resta? O sigui, tu per ser actor i actriu has de ser un gran comunicador. Si tu tot això ja ho transmets i segueixes transmetent aquestes emocions i el teu instrument està funcionant, és més, t'has convertit en una millor persona perquè has viscut una experiència que els actors vivim d'això. O sigui, com més experiències importants vivim, més capaços som d'entendre l'ésser humà i, per tant, de transmetre i d'emocionar l'espectador. Si això, amb una dona que està en la plena plenitud de la seva carrera, amb 34 anys, que té tots els premis que ha estudiat, que s'ha preparat, que té, porta 20 anys dels... I de cop i volta et comences a preguntar, però això li passarà a totes les actrius. Primer, ets mare. Ja, això ja costa d'entrada.
Però algú et va arribar a dir a tu, Àngels Basses, aquesta feina no la tindràs per les seqüeles que tens de la paràlisi facial?
No.
Però tu ho vas deduir.
Jo només sé que just després de recuperar-me i començar a treballar els escenaris i tot això, ostres, la feina d'audiovisual, jo que venia de fer protagonistes amb audiovisuals aquí a Catalunya, doncs no em cridaven i anaven passant els anys i no em cridaven. En canvi, a Madrid, que no venien contaminats per la notícia, que no sabien res del que m'havia passat, doncs em van cridar doncs, per fer sèries en allà. És més, em van tornar a cridar després per fer... Per exemple, a Cuéntame, vaig entrar amb un personatge doncs, que era capitular per uns quants capítols i els hi va agradar tant la meva feina que em van tornar a cridar per la temporada següent. Per mi això, a nivell emocional, va ser, ostres, que bé, no? Vol dir que no només segueixo siguent la mateixa, sinó que sóc algú que els hi agrada molt com a actriu. I, en canvi, aquí jo em preguntava, ostres, van passant els anys, de fet, fa 17 anys que no faig un culebrón aquí. Jo no sé per què.
Però abans els havies fet.
Només ho estic constatant. que he treballat molt més amb productores de fora o sèries de fora, i els escenaris, evidentment, i amb d'altres múltiples coses que faig. També vaig descobrir una altra identitat meva que estava amagada, que era la meva vocació d'escriptora. Tot això segurament a mi m'ha ensenyat moltes coses, aquesta experiència.
13 llibres, no?
Sí. I en un, a La vida té aquestes coses, hi ha un relat que es diu Mirallet, Mirallet, qui és la més bonica del regne? Que és mirar-se al mirall i reivindicar que estem precioses als 50, als 60, als 40, i que deixem de mirar a la dona i a la professional només per la seva imatge.
Un atac a l'ego, aquesta cosa que diu l'Àngels Basses quan et passa una paràlisi facial així. Deixeu-me que saludi, ho dèiem abans, el doctor Jaume Pedrós, en aquest cas no com a doctor, no com a president del Col·legi de Metges, sinó com a pacient, també. Doctor Pedrós, bona tarda.
Bona tarda. Algú se li va escapar explicar-ho, però bueno.
Les notícies corren.
Estàs,
doctor,
assenyalant Maria Xinxó, creus, doctor, o què?
No, però ella havia estat informada d'una altra manera, ja ho he vist. Bueno, esclar, escolta, tampoc és una cosa per amagar-se, el que fa és que crida més l'atenció, i això del metge malalt encara crida més l'atenció.
Encara crida més l'atenció. En tot cas, estan compartint les seves experiències els periodistes Patrícia Plaja, Francesc Bombí Vilaseca, també l'actriu Àngels Basses. En el teu
m'he
cas...
M'he pogut sentir més que l'Àngels Basses i m'ha encantat tot el que ha explicat. M'ha semblat que això és aplicable per molts àmbits de la vida de molta gent, no? Que és adonant-se de la nostra fragilitat, no?
Sí.
Pensant que podem arribar a tot i que som invencibles, hi ha un moment que bueno, per sort la majoria de les vegades la paràlisi facial és una època transitòria, però bueno, te n'adones que quan vius també de la imatge, i un metge també, no és que visqui de la seva imatge, però un metge malalt és difícilment un indicador de salut en aquell moment, no? I per tant, tu anaves a preguntar-me sobre Albert com ho vaig prendre, doncs clar, inicialment quan jo no em trobava bé i quan pensava que m'acabarà sortint, i si vaig donar la paradoxa, això fa 4 anys, i la paradoxa és que quan va aparèixer vaig sospirar, perquè de seguida vaig identificar que era una cosa perifèrica, que no era cerebral, i vaig dir, bueno, ja ha sortit el que havia de sortir, i sempre vaig remar pensant que em recuperaria, com sortosament va ser així, però clar, vaig haver d'estar de baixa molts dies i gestionar la incertesa, aprenent a fer de malalt.
Clar, han dit exactament això, aquesta incertesa, vol dir que, a més, això que t'ataca l'ego que explicava l'Àngels Basses, també, doctor Pedrós, suposo que, no sé, hi ha uns dies que no sé si quedes a casa o què fas, però diguem, quan descobreixes això.
Sí, jo va haver un moment que, clar, com que això no t'afecta en principi el senderi, doncs penses que pots continuar treballant. Diu, no, és que hi ha el malalt aquest, i hi ha un moment que hi ha un company que diu, escolta, tu creus que no pots visitar, que no estàs bé, que no trobes bé, que has d'anar amb l'ull tapat, que no vocalitzes bé, que beveges, que quina impressió estàs donant al propi pacient, has d'estar bé, hem de fer de malalts, oi? Què faria un pacient? Diu, escolta, agafa la baixa, fes la baixa, intenta distreure't, perquè a més els primers dies coincidant amb mi que com que la paràlisi facial afecta la part de la cara, però sobretot els auriculars dels ulls i dels llavis, doncs es fa difícil parlar, es fa difícil mastegar correctament, i sobretot el que es fa difícil és llegir, perquè has de fer un esforç visual, has de tenir l'ull tapat, has d'aprendre a fer de malalt. Jo vaig aprendre a fer de malalt, i sobretot a donar-me'n, perquè és el que s'invoca ara, no sé si m'ho ha explicat el doctor, que en sap més que jo, que moltes vegades darrere de la paràlisi facial ja sembla el virus herpes. Abans deia, això és una paràlisi de frigor, ja, fred, però sembla que hi ha alguna alteració de la immunitat que pot ser per secundària a una situació traumàtica o estressant que pot afavorir-ho, i el meu cas va ser així. Jo vaig tenir un accident amb el cotxe que quasi ben costa la vida, i això em va causar un impacte molt fort, i a les 48 hores em va aparèixer la paràlisi. O sigui que això està escrit a la literatura científica, no se sap ben bé el mecanisme, però hi és, i així va ser el meu cas. Per tant, em vaig també em va servir de lliçó, de corrector, de que hem de ser més humils en la gestió de les coses de la vida i no pensar que ets un Superman que pot arribar a tot, perquè hi ha moments que també el cos diu prou, no?
Parlàvem també de seqüeles amb la doctora Lluïsa Torrent, la responsable de rehabilitació de l'unitat de paràlisi facial de la Vall d'Hebron. Aquí també la casuística, doctora, és molt àmplia. Hi ha gent que no li queda cap seqüela, hi ha gent que sí. Com funciona això?
En les paràlisis facials, perquè parlem de la paràlisi facial idiopàtica, perquè la paràlisi facial pot ser, com he dit abans, idiopàtica o per altres coses, eh? Pots tenir un traumatisme, pot haver-hi tumors, qualsevol cosa que afecti el nervi durant el seu trajecte pot provocar-ho. Però la cosa més freqüent és la idiopàtica. L'idiopàtica, aproximadament el 75-80% de la gent que la té es recupera completament, però queda entre un 20-30% que li queda seqüela, que pot ser de petita a gran, vol dir de quedar-te un mínim dèficit de moviment, aparicions, com deia la Patrícia, que se te tanca l'ull, això es diu una sincinèsia. Cada vegada que mous la boca, se te tanca l'ull, i cada vegada que tanques l'ull, se te mou la boca.
I es pot arribar operant en casos que les seqüeles siguin importants? Diguem, es pot tractar des del punt de vista quirúrgic el nervi facial o no?
En principi, la cirurgia del nervi facial només serveix quan tenim una paràlisi que no recupera gens. Si tinguem una paràlisi completa, que esperem en el temps i no millora, llavors aquí s'ha de plantejar un tractament quirúrgic, que és un tractament de reanimació facial, que llavors és agafar un nervi i posar una interposició d'un nervi en la zona on te creguem, o sigui, el que fem, per exemple, és que, a veure si explicar-ho bé, és que
bueno, és igual, el que es faci és una cosa més tècnica, en tot cas es pot fer,
es pot fer,
no?
Però sí, té que ser una paràlisi facial completa. Si no es considera que la recuperació pròpia de la paràlisi facial serà sempre similar a la que aconseguirem amb la cirurgia.
Entre homes i dones hi ha alguna diferència? Diguem, no, hi ha més incidència amb homes o amb dones?
No, hi ha una incidència.
Però sí que el que deia l'Àngels Bassas, que a ell li va passar en el moment del part, sí que hi ha més incidència...
Sí, sobretot en el tercer trimestre i en el porperi. Això s'ha vist que sí.
Jo crec que el doctor Pedrós, com a doctor i com a pacient, ha dit alguna cosa, que en aquest cas ho ha dit més com a doctor, que lliga moltíssim amb el que deia l'Àngel al principi, que és, ell en el moment en què descarta tot diu, jo hi vaig respirar tranquil. I això és una mica el que diuen els metges quan tenen clar que és una paràlisi idiopàtica, te diuen, és això, i ja i vés-te'n cap a casa, Àngels, i ja pots estar tranquil, és a dir, d'això no et moriràs. Però clar, tu amb això no en tens prou, i per tant és, sí, respires tranquil, però tens un quadre, perquè et trobes malament, perquè tens totes aquestes conseqüències i perquè tens la cara desfigurada.
I no? Perquè és la cara.
I perquè és la cara.
És la cara.
I llavors és aquest
perquè,
sentiment d'impotència, de no moriré d'això, però això em comporta...
A veure...
Però quan tens metge i tens accés d'informació, el primer pensament sempre, la majoria de totes vegades, és pensar malament, el pitjor escenari. Jo quan vaig respirar vol dir que vaig dir, hòstia, no tens un ictus, no és, la paràlisi no és central, és perifèrica, perquè jo mateix em vaig explorar, vaig riure perquè els metges som la pera. Però,
cert.
Vaig dir, curiosament, vaig tenir la sensació, bueno, vaig dir, ostres, menys mal, no? Però perquè vaig estar convençut que, com la majoria dels pacients que tracto, doncs que me'n sortiria. Vaig ser molt optimista i va ser així, a més vaig tenir un bon neuròleg, vaig fer tot el que em van dir, vaig portar-me bé, vaig fer el que em va dir, inclús vaig deixar de treballar durant uns dies i pujar-me per les parets de casa, però vaig fer-ho. I ja està. I és curiós perquè te n'adones que hi ha moltíssima... O sigui, no vaig...
Ara hem perdut el doctor Pedrós, intentarem recuperar la trucada, si no jo crec que ha quedat clar el missatge que ens volia enviar el doctor Pedrós. Francesc, a dia d'avui, tu que n'has tingut dues, tens alguna seqüela?
No, tinc una seqüela positiva, i és que se'm van treure les arrugues. Però del tot, és a dir, clar, primer se'm van treure totes les d'una banda, i estaves descompensat, 5 anys després... l'altra banda, i llavors diuen, home, no, sembles més jove. Dius, bueno, clar, perquè... Llavors dona peu a dir, és que vaig tenir una paràlisi facial, després una altra, llavors dones conversa.
Sobre l'atac a l'ego, la interpel·lació que et feia l'Àngels, diguem, també com a periodista, el vas patir, tu?
No molt, perquè al capdavall, clar, jo he fet sobretot premsa escrita. Sí que és veritat que en aquell moment jo feia molts recitals de poesia, i aquí més que l'ego de la imatge de la cara era la pronúncia, i això sí que m'atabalava molt, hi havia paraules que no podia dir bé. Però això va passar relativament ràpid.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, escolta'm, avui hem volgut compartir, fer una mica de teràpia, aquesta cosa desconeguda, que evidentment, com deia la doctora, pot tenir moltes altres causes, causes més profundes, diguem, aquesta paràlisi facial, però a vegades, això que en dieu idiopàtica, que és que bé, que no saps ben bé per què ha vingut, que és que amb uns exercicis, que és que després de tots aquests mesos, tots aquests anys d'aquest neguit, pot acabar marxant, però evidentment el procés és un procés ple d'incerteses, de pors, de dolors i de conseqüències també moltes vegades laborals, psicològiques, en fi... tot això. Queda dit, Àngels, jo crec que queda dit també aquesta cosa mèdica de dir, hòstia, escolta'm, prestem una mica d'atenció a
sí,
això, no?
Sí, sisplau, i tant, perquè no hi hagi aquest tipus de missatge condescendent, no?, al darrere de minimitzar i de menystenir les conseqüències que té i l'impacte emocional que té per una persona passar per una cosa així.
Sí, si em permeteu, el doctor Pedrosa ha dit que, bueno, que es va tranquil·litzar una mica, com va veure que no era una paràlisi central, sí que no era una paràlisi perifèrica, però és que la paràlisi facial perifèrica pot ser una malaltia devastadora. És una malaltia que no tan sols al principi no pots moure la cara, sinó que de tots aquests que hem dit, un 30% la mourà i no la mourà en condicions. Vol dir que li persistirà en el temps dificultats a l'hora de l'ull, que l'ull plorarà. A vegades no recuperes la capacitat de tancar bé la boca i pots bevejar. Pot ser que apareixin sincinèsies, moviments associats, quan mous la boca se't mou l'ull, i això socialment està molt mal acceptat, que vagis a algú i li somriguis i li piquis l'ullet, doncs no queda molt... Bueno, jo tinc pacients que m'ho han referit.
No, i tant.
És socialment, sí. I clar, i la cara és el primer que veus. Mm. I de fet, hi ha estudis que diuen... Hi ha un estudi molt interessant que varen comparar fotos de gent, o sigui, tu quina confiança tindries en aquella persona ensenyant fotos, i varen barrejar fotos de persones sense paràlisi facial i fotos amb paràlisi facial, i la gent valorava molt més, molt pitjor a la gent que tenia paràlisi facial. Clar, això sembla que la gent té una mica l'idea de que, bueno, és que és com estètic, això, no? Igual que quan posen toxina. Ai, et posen toxina, com la Botox, que pot... Vull dir, això no és estètica. Això és una malaltia molt greu i molt important i que altera molt la teva qualitat de vida.
Doctora Torrent, moltíssimes gràcies. Ho hem tancat amb les teves paraules i gràcies també a l'Àngels Bassas, a la Patrícia Plaja i al Francesc Bombí Vilaseca per explicar-nos això, què passa quan se't paralitza la cara i no saps ben bé per què. Passen 6 minuts a 7:45, fem una pausa i de seguida a Islàndia, Fel Feixedes.
Islàndia, amb Albert Ong.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Tant si estàs planejant marxar fora per Setmana Santa, com si vols reunir-te en una taula amb els teus per celebrar els dies festius, a la Roca Village podràs trobar les peces més desitjades i els accessoris de cuina perfectes de firmes com Golden Goose, Levis o Le Creuset. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
Tu saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Jo tampoc. Per això sóc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC 1 i la Diputació de Barcelona presenten El món a RAC 1, amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març, de 8 a 12, el món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots. El primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març, de 8 a 12...
Repeteixo, admetrem el nostre programa, el món a RAC1, en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. RAC1. Tots som 1.
Islàndia. Amb Albert Ong.
Fel Fageres, bona tarda.
Bona tarda, Alberto.
Com estàs?
Bona tarda, Maria Xinxó, molt bé. Aquí, eufòric, no?
Eufòric?
A Barcelona, eufòric. Avui he baixat bé, avui. He passat un rato un cotxe i...
Quan feia que no venies a Barcelona, ara?
A Barcelona feia, mira, diumenge.
Ah, diumenge?
Vaig venir al Clàssico.
Ah, vas anar a veure a Madrid.
Vaig venir amb el meu fill, que era el Gafe, ja estava, era conegut dins el seu entorn com el Gafe, perquè bueno, no havies vist mai a guanyar el Barça al Camp Nou. I llavors, quan fem l'1-0, em mira, volem dir, això s'ha trencat, però amb l'empat, el meu cosí, que té els seients a 10 metres, ens mira i ens fa així, volem dir, joder, Nil, per culpa teva, i tornem a ser. I amb l'1-2 ja, pobret, gairebé es va marejar, i després amb el 2-1 va treure tota l'atenció d'aquells 90 minuts allà.
Sí, ara ja ha vist una gran victòria
ara
al camp del Barça,
ara
no?
Sap el que vol dir també ser el Barça, i per tant, molt, molt content, tot i que també val a dir que porto... Això, vaig baixar a Barcelona, avui torno a baixar, però estic a dins el cotxe i el meu cap... Uau, només dono voltes...
Per on dones voltes, ara?
Hòstia, és que em va afectar molt el que em vau fer la setmana passada i no... Estic en un bucle, estic en un bucle. I tot el dia penso, i si? O sigui, avui m'he fet una amanida, saps? I pensava, i si... jo encara fos peixater, menjaria aquesta amanida o menjaria un llenguat o aquells que teniu? Llavors, constantment la meva vida és l'iciquet que no em deixa...
Clar, però això potser que recordem a veure què va passar la setmana passada, que la gent no té per què escoltar-nos cada dia, no, ni té per què recordar-se, perquè durant una setmana han passat moltes
coses.
La gent
el que ha de fer és escoltar-nos i recordar-se'n de tot. Vull dir que la gent també viu molt, molt a fred. Vull dir, no estem aquí per dir que la gent se n'oblidi. És molt fàcil dir, no, és que no ho sento cada dia. Bueno, senyora, nosaltres hi som cada dia. Vull dir, ja ho sé que no el seu... Però, hòstia, tingueu una mica de...
Però és que fins i tot poden escoltar cada dia, però no tenen per què recordar...
Va, doncs per què escolten? Per què tenen la ràdio oberta? Per fer companyia, jo faig companyia. Bueno, però escolti el que diem. Si no, posi, compris un lloro...
Però fes mica de recordatori, Fel.
Bueno, jo dic... Sí. Però que...
A veure, en Ferrus diu que vol fer memòria, que no sé què ha guardat de la setmana passada. A veure, ja.
Julio Iglesias és la meva mare. Julio Iglesias és la Betty. Bueno, d'això la gent se'n recorda, això, perquè m'ho ha dit més d'un, ja. Vull dir que sí que no se'n oblien de tot.
Jo crec que com a recordatori,
no,
això...
No. A veure, expliquem. La setmana passada va venir el Xavier Carbeniu, boníssim, historiador, que ha fet un llibre que es diu Sí, el timbaler del Bruc, històries alternatives de Catalunya. Llavors és això, doncs, intentar imaginar què hauria passat si la història, si la vida hagués anat per una altra banda,
sí, diguem,
no en el cas de Catalunya. I tu vas aplicar, tu i el Corbacho, que estàveu junts, que això suposo que sí que se'n recorda la gent,
la
no?
La gent se'n deu recordar, suposo, que, hòstia, al moment us quedeus amb alguna cosa, ho expliquem, no tot, però collons, que ja que fem molts forts...
Eren ell i el Corbacho, i van començar a imaginar coses que haurien pogut passar, una història alternativa de les vostres vides,
sí,
no?
Sí, jo vaig explicar que el meu pare l'any 64 va anar a fer una prova al Barça, que al final el Barça no se'l va quedar, i vaig imaginar-me si el meu pare s'hagués quedat al Barça, no? Que clar, no hagués conegut...
Si hagués sigut el davanter centre, el primer equip del Barça.
Del Barça, esclar, segurament hagués deixat Arbúcies, hagués anat a viure a Barcelona, allà hagués conegut alguna estrella mediàtica musical del moment, com Rocío Dúrcal, haguessin tingut una filla, no? Que hagués sigut la... Mira, veus? Imagina't, que es dona cantant i el meu pare vagi sentat a primera
però,
fila.
Però clar, Fel, ara recordaràs tot el de la setmana passada? Vull dir, perquè
no,
estava bé fer un recordatori, però...
Quan va dir que la gent no se'n recorda res, saps? Dic, doncs, collons, els foto una mica d'antecedents. El meu pare hauria tingut un fill, o bueno, un fill i una filla, no?
Amb la Rocío Dúrcal.
Que seria els Feixedes Dúrcal.
Els Feixedes Dúrcal.
La família Feixedes. El nano, no sé què, saps? I, vull dir, cony, a mi amb això... Anat, i la gent m'ha trobat molta gent que m'ha dit, oh, la germana de la Dúrcal. Dic, no, jo no sóc, és uns ares que no existeixen. També vaig dir que si no hagués conegut la meva dona, jo m'hagués anat potser...
Que la teva vida hagués sigut un desastre, t'haguessis anat amb uns amics
a Lisboa...
Veus com me'n recordo? Jo sé que t'escolto.
Home, no, menys mal.
Perquè allà no tenies una xicota allà que al final la detenen per tràfic de drogues.
Narcotraficant, jo treballava a la pizzeria el meu sogre, com s'ha de dir una pizzeria, la seva filla... Molt
tu en... feies pizzas amb aquesta música?
Ara. Pregam que mataràs a porta... Exacte. Ternura... Ara me'n recordo.
Bé, la vida et va portar que vas acabar, em sembla que deies, portant l'àliga al camp del Benfica.
Al camp del Benfica, exacte. Sí.
L'àliga real, eh?
La gent que m'ha dit això és acollonada. I tot això a mi m'ha marcat molt, totes aquestes històries, no? I no m'ho puc treure del cap, Albert. I sí.
I has continuat pensant i sis de la teva vida,
i sis de la meva vida. I n'hi ha una que m'ha... Jo ja us ho havia explicat amb algun veritat o mentida d'aquells que havien fet, també, que jo quan tenia 14 anys... Unes noies de l'institut em van fer una broma.
Però això és veritat.
Això és veritat. Això ho explicaré ara. Això és veritat.
O sigui, llavors faràs una història alternativa, però això que expliques ara és veritat.
Això que em va passar, això que ho explicaré ara, escolteu bé i aneu apuntant, així no s'ho oblidarà, que jo a l'institut a mi m'agradava una noia i resulta que unes altres noies per fer la punyeta, van trucar a casa meva i van dir que jo havia embarassat aquella noia que a mi m'agradava. Llavors jo era fora de casa, com vaig arribar els migdies, els meus pares, vaig arribar a casa, els meus pares, la meva àvia dinant, jo me sento a taula, i la meva mare em diu, quan acabis de dinar, vés al teu quarto que haig de parlar amb tu. Vaig anar al quarto, m'he dinat, i m'he dit, collonet, què passa? Com, què va passar? Que cap de setmana, què va passar? Me vas estar amb aquesta noia? No. Segur? Bueno, vam estar, sí, soles. Doncs ha trucat la seva mare, que la vas deixar embarassada. Hòstia, bueno, imagina't el dalt i baix. Tot plegat va ser una broma que, res, en qüestió d'hores es va solucionar tot. Però aquesta setmana he pensat, i si...
Realment Robert, que si he sigut pare amb 14 anys.
I si als 14 anys meus jo deixo embarassada a aquella dona? Què hagués passat, aquella noia? Què hagués passat?
La primera cosa és si haguéssiu tingut el fill o no haguéssiu tingut el
fill. Tingut.
El haguéssiu tingut.
Jo he pensat que l'haguéssim tingut.
L'haguéssiu tingut, haguéssiu anat a viure junts.
No. Amb 14 anys, jo a casa els meus pares, ella a casa seva... Tot i que, bueno, vam tenir com...
Per tant, l'hagués tingut ella, bàsicament.
L'hagués tingut ella, però jo com a pare, diem-ne, sí. Els pares i nosaltres ens farem càrrec d'aquesta... De... La criatura era un nen. Es va decidir molt per cosa meva, perquè ja que vaig... Em van dir, no, el nano té un trauma, que... Jonathan?
Jonathan? Es diu
Jonathan, el meu fill.
No li vas posar Rafael, no?
No.
Jonathan.
Jonathan.
Jo el vas tenir quan tenies 14 anys.
14 anys, l'any 84.
Això vol dir que ara tindria...
Ara tindria 38-39 anys.
En Jonathan.
Jonathan
Feixedes?
En Jonathan Feixedes. I el bo és que el meu fill, Jonathan...
De l'edat de la Maria, pràcticament, eh?
Sí, 38-39 anys.
Potser ens hauríem conegut, amb
mira,
en Jonathan.
Veus, no, però és perquè l'ha portat... Ell no ho va passar bé, aquest nano. A la seva adolescència, clar, uns pares tan joves, cuidats gairebé pels avis, i també molt aviat va voler marxar, i als 25 anys es va casar. Als 25 anys, el meu fill, en Jonathan, es va casar, i va tenir un fill. Que ara aquest fill seu té 13 anys. Hi ha en Jonathan Feixedes i el fill d'ell, que és el meu net, que es diu Nil Feixedes.
El teu fill no es diu Nil Feixedes. El de la realitat, eh?
El de la realitat es diu Nil Feixedes, però sí. El meu net...
O sigui, tu ara, perdona, eh? Si realment haguessis tingut aquell nen amb 14 anys, sí. Ara, en Fel Feixedes, series pare d'en Jonathan, que té 39 anys,
sí.
I avi d'en Nil, que en té 13.
En té 13.
O sigui, amb 52 anys series avi d'un net que en té 13.
Sí, en té 13. I ojo, el meu fill, en Jonathan,
sí.
Es va casar amb 25 anys i no sabeu amb qui. Amb la Shaila Durkal.
La filla de la Rocío Durkal.
Que diu, collons, com és? Perquè pujava molt a Arbúcies, perquè el pare d'aquesta noia jugava a futbol amb el Barça, però era d'Arbúcies. I, per tant, aquesta noia que es diu Shaila Durkal, però en realitat es diu Shaila Feixedes Durkal, es va casar amb el meu fill. Per tant, el meu fill es diu... Ai, el meu net es diu Nil Feixedes Feixedes.
Oh!
Perquè tant pare com... Saps?
O sigui, tota aquesta història que enllaça dues setmanes per poder tenir un net que es digui Nil Feixedes Feixedes.
Crec que un dia ens hauràs de fer l'arbre genealògic d'aquestes històries
de...
No deu dormir cap dia. No.
Però és que, bueno, això és la història del meu fill, que ell, si cas, algun dia que vingui us l'expliqui, jo haig de parlar a la meva, com em manen la vida.
En Jonathan, li dius Jonathan?
John, i avui s'ho coneixen com en John de Caltet. Que en John de Caltet és en John de Caltet. Queda més arreglat, saps? Jo, total, que jo, als 16 anys...
Que ha passat ara.
Jo vaig deixar els estudis als 16 anys, que havia tirat endavant, no estic separat als 14, i als 16, com van poder a casa, em van dir passa a treballar, perquè, clar, jo havia de treballar per tirar endavant la meva família, i vaig continuar treballant a la botiga de la meva mare, a la botiga de peix i botiga de congelats. I va passar una cosa molt curiosa, que és que jo, als 18 anys, vaig cap a Blanes a buscar peix, quan trec el carnet, la meva mare ja em diu el primer dia, vés a buscar peix tu.
Jo ja... Som 18 anys amb un fill de 4 anys,
amb un fill de 4 anys.
Jonathan, que té 4 anys.
Clar. Sí. Vull dir que jo havia d'estar per la feina. Els meus amics anaven de juerga i jo allà. I me'n vaig a Blanes a buscar peix, un dia d'estiu, i quan surto de Blanes d'allà al moll que et trobes amb la carretera que va cap a Lloret de Mar,
sí.
Jo allà amb el furgonet, era molt jove, 18 anys, feia poc que tenia el carnet, em vaig saltar aquell semàfor, llavors no era rotonda, era semàfor, un cotxe que s'anava de vacances cap a Lloret de Mar.
Vau tenir un accident.
Jo em vaig passar el semàfor, sort que no anava molt de pressa, aquell senyor tampoc, i vam xocar. Clar, jo no em vaig fer res, però sí que vaig veure que l'altre cotxe vaig sortir corrents, i, com és la vida, vaig descobrir...
Qui que anava en aquest cotxe?
Aquell cotxe era una gent que anava a passar de vacances a Lloret, perquè hi tenien un apartament, i la nena, que és la que es va fer mal, que tenia 16 anys, era un parell d'anys més jove que jo...
Com es deia la nena?
Cristina Puig.
Ah!
La que llavors va ser molta gent, la Cris, la Cristina Puig.
La Cristina Puig, el periodista, però clar, en aquell moment encara no era.
Clar, sabia. Doncs jo vam tenir l'accident amb aquella família i clar, la nena es va fer mal, va trencar la cama, bueno, quan trau el cap i tot plegat, ho vam anar a ambulància, m'hi van demanar paper, un fullon, que gent se'n van tornar a Barcelona, no van poder... I els meus pares em portaven un cop cada 15 dies a veure aquesta nena que estava ingressada a l'hospital. Doncs jo allà ens vam fer molt amics amb aquesta nena.
Perquè tu ja no estaves amb la mare d'en Jonathan.
No. Jo era el pare d'en Jonathan, però no teníem... Ja
no teníeu relació.
No. I jo llavors vaig començar a conèixer la Cristina Puig i ens vam començar a fer molt amics, fins que, al llarg de tant ser amics, com pujava lloretes cada setmana, ens vam acabar liant.
A on?
Allà als patinets. No sé si us n'ha parlat mai la Cristina.
I tant, que ens n'ha parlat la Cristina.
Vagament. Sí, sí.
Doncs allà a la zona dels patinets ens vam liar i, bueno, collons, que o sigui, la Cristina i jo ens vam acabar casant i ella, jo ho recordo bé, perquè ella, l'any que ens vam... el d'això, ella va anar a estudiar periodisme, i llavors, l'any devia ser 99 o així, jo aquests anys vaig començar a treballar a l'empresa, a fer-la créixer, vaig muntar moltes peixateries, ens hem dedicat també a importar peix, congelat sobretot, vale? I hi ha un moment que l'empresa creix molt, ella acaba la carrera, ella vol ser periodista, i li ofereixen entrar a treballar a l'Hora del Pati.
Amb una ràdio que començava?
Amb una ràdio que començava.
I qui presentava el programa?
Albert Om.
No em sona.
I la Cristina va rebutjar entrar a l'Hora del Pati perquè perquè va entrar a l'empresa a portar ventes internacionals i temes de comunicació.
Ah.
Llavors, aquella empresa...
Com es deia l'empresa?
L'empresa, tot el que era el departament de congelat, es va dir congelats la sirena de Lloret. Un homenatge també una mica a la mare. No? En aquest cas jo havia agafat la direcció de les empreses, la meva mare es havia jubilat. Llavors nosaltres vam tenir un fill i dues nenes al cap d'uns anys. O sigui, teníem el nen perquè la Cristina va agafar en Jonathan, eh? Vull dir, sí, estimar, com jo fos,
sí, sí.
I després va tenir bessones. Vam tenir dues bessones, que també ara tenen 25 anys, treballen a l'empresa també, i elles però són molt conegudes, elles fan natació... Que si és sincronitzada, els nenes. I els diuen les sirenes de Lloret, també, com el nom de l'empresa. Com el nom de l'empresa. I aquesta família, Obert, aquesta família, sí, que hem fet molts diners, que avui seran els protagonistes de la secció d'en Pep Martí, dels que manen. Els Feixedes Puig, els Feixedes, com ho diu en Pep Martí, segurament et parlarà d'aquesta família de Lloret, d'Arbúcies i Lloret, que ha fet fortuna. I que
bueno, som... en principi, en Pep Martí, jo tinc aquí que ha de parlar dels Millet.
Bueno, ja veuràs com...
Si fa, no fa.
Ja veuràs com et canviaran, eh?
Acabaràs igual que Fèlix Millet, tu.
Sí, sí.
Ja ho veuràs.
M'acabo de rebre un missatge, després de tota aquesta història.
Sí. De Sheila Durkal?
No, però s'assembla. Carla Xuriguera.
Ah, que ha de dir que estic, sí, com una cabra.
Més o menys, sí, sí, quan, sí, arriba està derrostit, sí, pobre, però, home.
Sí, sí. No, ara estava pensant, si algú no sap de què va, el que he explicat avui, no està entenguent res, eh? Vull dir, no s'està entenguent, o sigui,
ara ja no dones la culpa a l'oient, ara ja et dones la culpa a tu, eh?
Jo mateix estic dient...
Ah, perquè has començat aquí molt gallito, sí, que la culpa era dels oients, que no estaven al cas i tot això.
Estic suant, eh? Mentre ara ja pensava, tu arribes a cap, hi ha Feixedes que explica avui, i és... Però què collons està explicant d'en Feixedes, la Cristina Puig i la Sheila Durkal? Veus que se m'ha anat molt...
Jo crec que sí.
Se m'ha anat molt...
No, perquè a més en Xuriguera deu estar pensant, a veure, fer el Feixedes. Sí. Hem d'estrenar un espectacle,
sí,
que es diu Festa Grossa.
Sí. Llavors, encara no el tinc, encara.
Que encara no el tens.
O sigui, però si estan fent encara l'altre, no?
5 pàgines.
Sí, home, però tot aquest temps que has dedicat aquesta setmana, sí, a això... Mm. L'haguessis dedicat a anar avançant amb el guió de Festa Grossa, sí, i en Xuri estaria una mica més tranquil, i els oients també.
Sí, 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 sí. Ja ho veig. Ara, quan anava explicant, pensava... No, la gent a casa no està... No.
És que necessitava realment paper i bolígraf per anar seguint, sí, tot el... Sí. Però vaja, el resum és que... No. Que
està molt malament.
Sí, sí.
I que ara mateix estan interpretant dues obres de teatre amb en, sí, Carla Xuriguera, sí, una Festa Grossa, i l'altra... El ni rastre d'aquí vam,
sí,
fer.
Sí, senyor.
A veure.
No ho heu petat a Salt venint?
Sí, a Salt, per cert, deixem fer un recordatori que a Salt ho hem petat, es van exhibir les entrades i hem obert una segona funció. Al teatre de Salt, el 15 d'abril. 15 d'abril a Salt.
Això és veritat, eh?
Això és veritat. Això no... A les 5 de la tarda hem obert una segona funció, hi ha el 50% venuda, però falta el 50%, vull dir que espavileu, que es bueno, que us
coneu. Home, jo crec que els oients, vull dir, avui, després d'aquest recital...
I tant, els que us heu quedat escoltant, perquè potser n'hi ha molts que han desconnectat i han vés a la merda totes les teves històries que no s'entenen per enlloc, doncs... Però bueno, la setmana que veus em portaré més, històries d'aquestes.
Hòstia, les estem esperant,
Hauràs de fer un resum cada dia? Perquè, clar, si hem d'anar fent resum del resum del resum...
En Pau Mallorquina es va quedar a escriure la mare que em va arribar a parir. Tot ajuntat, tots volem dir, no en té res. No en té res.
La Gisela, en canvi, diu que seria molt bo que tota aquesta història que acabes explicant arribés a una sèrie de televisió o obra de teatre, també.
Hòstia, però serien molts personatges, eh? I llavors també hauria de ser... Home, un espectacle seria ben
parit. Un espectacle a teatre, sí.
Sí, però un vodevil, eh?
Un inici del que hauria pogut ser la teva vida.
De cop i volta entre el davanter del Barça, després la Rocío...
Ja t'estimem com ets, Fel. Vull dir, no cal que t'inventis altres vides. Vull dir,
avui
com ets, t'estimem molt.
Potser no s'ha entès això que he explicat. Però no us podem
imaginar... Què t'ho fa pensar? A veure, què t'ho fa pensar?
Que jo mateix anava explicant i pensava... Ho he fotut tal liatge, però... Tu saps el que he rigut jo sol avui escrivint això? I avui, de cop m'apareix la Cristina Puig, que li dic la sirena de Lloret, i jo pensava, la Cris dirà, però què tan merdes, tio? Després, unes bessones que... No ho sé, haig d'anar a fer gimnàs, haig d'anar a caminar més sovint. Perquè si no em va quedant totes coses...
Bueno, no te'n vagis, no te'n vagis, que ha de venir...
No, clar, si ha de parlar de mi.
Ha de venir Pep Martí, bueno, en principi dels Millet.
Bueno.
No tant del Fèlix, sinó d'on ve la història, d'on ve aquesta família, d'on ve aquest cognom, i ens hem de posar al dia i moltes coses més. Va, una pausa.
Ai.
RAC 1.
Un carrer que es converteix en Superilla s'omple de vida. Dissabte 25 de març, vine a viure la Superilla. Una gran festa als carrers de Rocafort i del Consell de Cent, on trobaràs música, tallers, jocs infantils i moltes activitats més. Informa't al web barcelona.cat/viusuperilla. Ajuntament de Barcelona.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
Pilota. Finestra. Camp Nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Què fas per Setmana Santa? Una escapada rural? Viatges amb la família o t'escapes amb amics? Vols gaudir de l'aire lliure i l'enoturisme? No cal triar. Al Penedès pots fer de tot. Descobreix espais únics, visita cellers, passeja entre vinyes i desconnecta als wine bars. Reserva d'activitats i idees per la teva escapada a penedesturisme.cat.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
No deixis escapar el BMW Mini o BMW Motorrad dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Munich. Vehicles en estoc amb condicions irrepetibles només fins al 31 de març. I emporta't ara amb el teu nou cotxe o moto un bagul de regal. Informa-te'n a Motor Munich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú, i Motor Munich Cadí, a Manresa i Vic.
Sabem que t'agrada el bon temps, passejar davant del mar, perdre't per camins plens de natura i gaudir de la cultura i de l'esport.
Fes-ho realitat a Montroig i Miami Platja aquesta Setmana Santa. A més, del 31 de març al 2 d'abril, podràs gaudir de la Fira del Vi de Miami Platja, una proposta ideal per brindar amb amics i família.
Vine i descobreix la teva casa de vacances a la Costa Daurada. Més info a montroigmiami.cat.
Islàndia. Amb Albert Ong.
Ara que són les 8, sona aquesta música, Fel, jo ja m'imagino que saps cap on anem, perquè torna la passió, ja ho saps d'on és, d'Esparreguera. Un espectacle centenari de cultura popular que, com cada any, es reinventa.
Què has dit?
Que reinventa.
Abans. Un espectacle, què?
De cultura popular.
Però de quants anys?
Centenari.
Ara sí.
Què he dit? Una història universal amb orquestra i cor en directe i amb una tecnologia d'avantguarda per una posada en escena única. Podeu veure La Passió d'Esparreguera en dos formats diferents, el tradicional de matí i tarda i un nou format de 2 hores i mitja de durada. Un total de 8 representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Informació i venda d'entrades a lapassió.net.
Ens posem al dia, Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
S'ha acabat la moció de censura contra Pedro Sánchez, com ja se sabia, ha fracassat.
Sí, cap sorpresa, només hi han votat a favor els 53 diputats de Vox, mentre que els del PP s'han abstingut. Per tant, el candidat Ramon Tamames no s'ha convertit en president espanyol, cap novetat.
Dit això, avui també hem posat el focus a Rubí, al Vallès Occidental. Els Mossos investiguen les causes d'un incendi en un bloc on han mort 3 persones.
El foc ha començat a primera hora del matí a l'entrada de l'edifici, situat al carrer Saragossa, i s'ha escampat molt ràpidament per tota l'escala, tot i que quan els bombers hi han arribat l'han pogut apagar en qüestió de minuts. Quan han entrat al bloc s'han trobat els cossos de 3 persones adultes que havien sortit dels seus pisos. Ara la policia investiga què ha provocat l'incendi, que ha començat molt a prop de la instal·lació elèctrica. Se sospita que estava manipulada.
I tornem a mirar a Badalona perquè s'ha obert judici contra Xavier García Albiol.
Sí, això a només 2 mesos de les eleccions municipals. S'investiga si ell i 4 exalts càrrecs de la ciutat van cometre prevaricació urbanística l'any 2012. Presumptament haurien permès la instal·lació de 2 antenes telefòniques sense llicència en una comissaria de la Guàrdia Urbana. Albiol assegura que no en sabia res i diu que no és cap coincidència que el judici s'hagi obert just abans de les eleccions. Això sí, la fiscalia demanarà per ell gairebé 3 anys de presó. El PSOE ja ha reclamat al PP que la parti com a candidat.
I acabem de Badalona a Tarragona, a veure si m'expliques això. Tarragona, segona ciutat de tota Europa on s'ha detectat més quantitat de drogues a les aigües residuals.
Sí, mira, concretament de cocaïna i metamfetamines. A Tarragona només la supera la ciutat belga d'Anvers. Ho recull l'últim informe de l'Observatori Europeu de les Drogues, que analitza la presència d'aquestes substàncies a les aigües residuals d'un centenar de ciutats del continent. No hi són, això sí, Albert, ciutats com Madrid, París, Roma o Londres. En qualsevol cas, entre les 20 primeres poblacions que s'han analitzat pel que fa al consum de cocaïna, també hi trobem a Lleida, que és la 8a, i a Barcelona, que és la 14a. A més, els caps de setmana, les quantitats de drogues que es detecten es multipliquen en aquesta.
Gràcies, cosa. Joan.
Que vagi bé.
Roger Saperes, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Esports. Què tal, Cel? Demà a partir de les 12 pendents de l'anunci que ha de fer Bojan Krkić.
Sí, el que va ser jugador del primer equip del Barça entre 2007 i 2011 té previst anunciar que deixa el futbol, tal com va avançar Gerard Piqué l'altre dia en un streaming d'Ibai Llanos, un streaming de la Kings League. Bojan té 32 anys i després de deixar el Barça va passar per la Roma, el Milan, l'Ajax, l'Stoke, el Mainz, el Montreal Impact i el Vissel Kobe, el seu darrer equip, on ha estat amb Andrés Iniesta. Ens ho explicarà ell mateix demà a partir de les 12 a l'Auditori 1899 a les instal·lacions del Camp Nou.
Aquest cap de setmana, ja ho sabeu, no hi ha Lliga, sí que hi ha novetats sobre Pedri i també sobre el cas Negreira.
Sí, en clau esportiva, males notícies per Pedri, que ja es va perdre el clàssic de diumenge passat. Pel que sabem, a RAC1 en té encara per 3-4 setmanes, per tant, descartat també pel clàssic de Copa del dia 5 d'abril al Camp Nou, la tornada de les semifinals d'aquesta competició. Tal com està la Lliga d'encarada, la premissa del cos tècnic ara mateix és no tenir pressa amb el seu retorn. Més enllà de Pedri, la novetat d'avui del cas Negreira és que el Barça ha passat a l'acció contra periodistes que han perjudicat la imatge, o que això considera el club, la imatge del Barça arran d'aquest episodi. Tal com ha avançat el diari Esport, el club ha presentat ja 5 demandes, demà en presentarà 4 i n'està preparant 5 més.
No sabem els noms dels periodistes.
No, el Barça no ha volgut explicar contra qui van aquestes demandes.
I un dia més pendents de la Volta a Catalunya.
Sí, avui hem tingut la tercera etapa reina entre Olost i la Molina, amb victòria de Benepul per davant de Roglic, aquí ha tret 2 segons. Roglic, però, és líder a la general, empatat amb el mateix temps que Benepul. Per cert, aquesta nit el tu diràs des de Llívia, amb molts protagonistes d'aquesta volta i un convidat molt especial, Andrés Iniesta.
En bicicleta, també.
En principi, no.
És la Molina?
En principi, no.
No, 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 el tenim al Japó.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
El temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Hòstia, ara feia dies que no coincidiu, sí.
Hòstia, des de
els concursants.
Des de l'empat, des d'aquell empat que em vaig regalar, te l'has ben regalat.
I no està... Sí,
l'Hotel Palace, vaig dir de Madrid, és
vas
segur.
Dir, vaig fer pena, no?
No, vull dir, la vaig encagar.
Per cert, perquè no us entri fred de peu, sapigueu que demà farem concurs a Islàndia sense vosaltres. Farem un concurs, volem un concurs de nivell.
Està raro.
Demà, concurs sobre el País Valencià.
Hòstia, València.
Ja sabeu que el Fel i jo estem sempre disposats.
Sí, sí, sí.
Com vulgueu.
A veure, el temps, va.
Doncs, mira, avui hem tingut algunes temperatures de fins a 26 graus, 25 amb 9 al Pantà de Siurana, al Priorat, 25 a Serós, 25 a Artés, però la majoria de comarques no s'han enfilat tant. De fet, a la costa, fins i tot en molts casos, 16, 18 graus al migdia. Demà, molt semblants a les d'avui, les temperatures en conjunt, per tant, 16, 18, 19 a la costa, 20, 22, 23, 24 a l'interior, cap 5, al Pla de Lleida...
25.
25, cap al Pla de Lleida. Sí que sumarem un parell de graus respecte a avui, serà més fàcil arribar o passar als 25 graus, cap allà al Segrià, on vam estar fa un parell de dies, per altres comarques de Ponent, i fins i tot es pot arribar als 26, 27, en un dia tranquil, amb més sol al matí que a la tarda, quan aniran arribant núvols prims.
Reykjavik.
Reykjavik, mira, 2,1 de mínima, 3,8 de màxima, poca cantant amplitud, i ja molts hi ha glaçat.
Ja no
ha
glaçat avui.
I en el glaçat, que no vol dir que no pugui tornar a fer, el Marc Marsot també pot atacar.
A Islàndia,
també. Sí, no sé com ho diuen, però no és el que anava ja. Ja ho buscaré, sisplau.
Gràcies, Abel.
Vinga, adéu. Adéu.
No teniu clar qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la vostra casa de lloguer? Doncs no us preocupeu, que per això hi és Legalitas, perquè amb Legalitas compteu amb experts que us ajuden a solucionar els temes que no controleu. A més, és molt fàcil. Us hi podeu posar en contacte per telèfon o per internet tantes vegades com vulgueu i les 24 hores del dia, si és urgent. Contracteu la seva tarifa plana per només 25 euros al mes i poseu els vostres assumptes en mans d'autèntics experts. Feu-vos ara de Legalitas trucant al 900 100 608. Legalitas, i endavant amb la vida.
Vinga.
Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Pep Martí, periodista de Nació Digital, juntament amb el Miquel Macià, han escrit i publicat el llibre Els que manen, un llibre que ja va per la quarta edició, sobre les 50 famílies que mouen els fils a Catalunya. I avui teníem un dubte, Pep, perquè, clar, vam dir, a veure, s'ha mort Fèlix Millet, no? S'ha mort Fèlix Millet, què fem? Parlem dels Millet o ja no n'hem parlat massa? Però la veritat és que tothom s'ha centrat molt, només amb el Fèlix i només amb el que va passar, diguem, al final, no? Tot aquest espoli, tot aquest saqueig del Palau i la història de la família té tela, eh?
Clar, s'ha parlat molt del que va passar al Palau, però potser no tant com s'hi arriba, no? Com aquesta família que ho ha tingut tot, perquè Fèlix Millet és un home que ha tingut el regne, el poder i la glòria, i no ha tingut ni funeral en la seva mort.
Fixa't això.
És fort, això.
Ni funeral.
Ni funeral. L'han incinerat i la família farà un acte en la intimitat, això crec que ho explicava el Jordi Panyella en un article, que en sap molt d'això, i ni funeral. Ja quan va morir la seva dona, d'això fa 4 o 5 anys, crec que tu la vas conèixer poc abans.
Sí, amb un taxi.
Amb un taxi. Doncs ja va haver un funeral que pràcticament ell es va sentir absolutament sol, eh?
Mira, jo l'altre dia vaig, l'endemà de la mort de Fèlix Millet, que es mor el 16 de març, em sembla el 17, vaig agafar La Vanguardia i vaig pensar quantes esqueles de Fèlix Millet hi hauria hagut a La Vanguardia si no hagués passat l'espoli del Palau. Hauria sigut jo crec que dues, perquè clar, començant per l'escala que posa el govern, com a Creu de Sant Jordi, ja no hi era perquè l'havien retirat. Però de totes les institucions, de tots els organismes que ell el presidia o era membre, quantes esqueles i esqueles haguessin arribat a posar? No n'hi havia cap, ni una, ni la família, res.
El mateix dia que esclata el cas, i ell ha de sortir pràcticament protegit del Palau, aquella tarda, a l'agenda de l'Ajuntament de Barcelona estava previst un acte d'homenatge, crec que era la Medalla d'Or de la Ciutat, un dels guardons que dona l'Ajuntament, que s'havia concedit, naturalment, per unanimitat, eh? Ja no hi va poder anar.
Ja no hi va poder anar. Posem-hi música per explicar els orígens de la família Millet, sobretot també en relació al Palau de la Música. La Senyera, Orfeó Català, Palau de la Música... Expliquem els orígens de tot això.
Bueno, està lligat, clar, aquest és el mestre de la família, el mestre musical, F. Lluís Millet i Pagès. La família sembla ser que ve d'Occitània, d'un poble molt a prop de Tolosa, on emigren cap al segle XVII, perquè era després de les guerres religioses a França que van ensangonar tot el país al segle XVI, i part, sobretot al segle XVI, però part del XVII. Llavors hi ha una certa migració de gent que busca protecció, que marxa, eren unes lluites sanguinàries entre catòlics i hugonots, protestants, i ells s'instal·laven al Masnou, aquesta família, els antecedents. I fan el seu negoci comerciant amb el mar, amb Amèrica, són capitans mercants, després entren amb el negoci del cotó, viatgen per tot el món, això els ancestres, eh? Estem parlant del segle XIX, ja comença a ser una família amb un cert potencial. I una família que tindrà, a partir de finals del XIX, doncs, entronca amb la Renaixença, amb la represa cultural que es produeix al país, i sempre tindran els dos vessants, la part artística, cultural, i la part del negoci. Això que ho exemplifica més són dos germans, el Joan Millet, l'avi, de qui va ser el saquejador, podem dir, del Palau, i el seu germà, el mestre Millet.
Per tant, l'avi directe de Fèlix Millet era la part més empresarial,
sí.
I, en canvi, el tietavi, diguem, no? El Lluís
més...
Millet era la part més musical. Clar, jo et posava el cant de la Senyera, perquè això, finals del XIX, per entendre'ns, funden l'Orfeó Català. El primer president de l'Orfeó Català ja és un Millet, no?
Ja és un Millet. De fet, quan hi ha l'exposició de Barcelona en 1889, aquí comencen a venir unes quantes corals a Europa, que aleshores estaven en un procés d'efervescència. Aquí hi havia hagut els cors de Clavé, que eren molt populars. Però llavors el Lluís Millet diu, això està molt bé, podem agafar aquesta corrent europea, però no n'hi ha prou amb els cors de Clavé, que eren més populars, més voluntaris, hem de cantar bé, no? Això s'ha de professionalitzar. I aleshores, com que en aquests anys, finals del XIX, es produeix aquesta trobada, hi ha un sector de la burgesia, dels que tenen diners, que estan disposats a fer apostes, en aquell moment agoferades, per activitats culturals, hi ha molt de mecenatge, i es troben els dos sectors, diguem-ne, la cultura i el diner. Així naixerà l'Orfeó, que en pocs anys passa de tenir una vintena de socis a més de 2.000, que allò és un fenomen de masses, i després el Palau de la Música,
clar,
que serà la seu.
És que es planteja...
Això
llavors,
es construeix el Palau.
Aquesta entitat, aquest Orfeó, que hem de cantar bé, no pot ser els cors de Clavé només,
exacte.
Hem de tenir una gran seu, i fan el Palau de la Música. Van a buscar Domènech i Montaner, no?
En efecte, Enric Sagnier, també arquitecte, i construeixen tot això. Són els anys del modernisme, els anys del primer catalanisme, diguem, els anys de la Lliga, després vindrà la Mancomunitat, i és un moment, doncs, de gran prestigi pel Lluís Millet. I també...
Sí, per tant, el primer president de l'Orfeó Català és Lluís Millet, eh? És un tiet...
Crec que el president formalment ja és el Joan, eh?
Ah, ja és el Joan, ja és l'avi,
que
ell
se'n riu inicialment de tu amb això de música no et faràs ric i tot això, però de seguida veu que la cosa té futur. Però també és el moment en què comencen a tenir problemes amb la justícia.
Espera't un moment, abans de la justícia, sí. Perquè tinc un document que jo crec que aquí és important sentir-lo, del Fèlix Millet. Això és l'any 2001, el programa El Saló de Miralls, de la Blanca Busquets a Catalunya Ràdio, que Fèlix Millet explica això que estàs explicant ara també, no? Com quan es construeix el Palau.
Quan es va decidir que caldria que per consolidar l'Orfeó tingués un estaix propi, el meu avi, que era el president, doncs van decidir que s'havia de fer el Palau de la Música. Van negociar amb l'Ajuntament, amb un solar que inclús em penso que no complia ja en aquella època les normes. O sigui, el Palau de la Música jo crec que es va construir en un espai que les normes urbanístiques normals no permetien, perquè estava apretat per tot arreu, entre l'església, etc. Però bueno, suposo que el ser l'Orfeó, l'Ajuntament va fer una mica la vista grossa.
Tros de veu, Fèlix Millet, no?
Sí, sí, sí. Ja, ara feia temps que no la sentia així tan... Ostres, profundíssima.
I el Joan Millet, en efecte, és l'avi.
Sí, sí, ell ja ho deia, l'avi,
Bé, va tenir problemes de negocis, es va entrampar amb unes inversions, va començar a deu de diners, i el 1908, estem parlant Vigílies de la Setmana Tràgica, que va ser l'any següent, doncs es va fer escàpol, va marxar cames a Judeuma, crec que a Atenes, amb un dels seus germans, i aleshores, bueno, va haver, en fi, al cap d'un temps, amb negociacions amb els creditors, i sembla que va intervenció també d'en Cambó, que aleshores era un polític molt influent, i ells eren propers una mica a aquests sectors de la Lliga, diguem-ne, el catalanisme més conservador, una mica de missa. Doncs Cambó va fer una mica com de mitjancer, i al final va poder tornar a Barcelona, l'avi, però ja va morir poc després. Però fixa que ja les dues sensibilitats ja... En el llinatge,
Sí, amb l'empresa, problemes, a més, de deutes que et fan fugir, però, a més, molt influents políticament, no? Construeixen aquest palau de la manera que ho explicava també Fèlix Millet, l'avi, el primer president. Home, una cosa que sorprèn és que els Millet ha sigut com una mena de monarquia del Palau de la Música,
i tant,
no?
I tant.
Perquè ha anat passant de pares a fills.
Sí. Home, és clar, a veure, el pes del nom Millet, del mestre, era un prestigi que estava per damunt, de fet, sí, de partits, ideologies i de sectors.
Això era el prestigi del músic, del tiet
del
Avi, del Lluís,
músic,
no?
Era incontrovertible, i això és aquest nom, el Fèlix Millet, que acaba de morir, de fet, el va fer valer quan ja, després del franquisme, durant la transició, l'Orfeó passava un moment d'un cert esllanguiment, i ell, doncs, es torna a presentar, es presenta com a president de l'Orfeó i és, evidentment, el candidat, podem dir, incontrovertible. No crec que va tenir algun tipus d'oposició dels sectors més conservadors, però no va tenir cap rellevància. I entre mitja, el pare, El pare, el fill del Joan Millet, el Fèlix Millet Maristany, és una persona importantíssima. Potser és una persona que també és del vessant empresarial de la família, però moltes inquietuds culturals. És una mica una figura bastant troncal, Sempre va ser lleial, diguem-ne, a la memòria del Palau en el sentit de mecenatge cultural, compromís amb el país, sobretot fer diners, això és fonamental, però també fer cultura, va ser un dels fundadors d'Òmnium Cultural. És que, a veure, és que és una família...
El pare és un dels fundadors d'Òmnium Cultural.
El pare, protector durant el franquisme d'activitats de tot tipus de joves catalanistes, el Josep Benet, famós historiador, va ser secretari personal seu. Ell va protegir, va fer la Fundació Minerva, que va ser molt important, va ser molt actiu.
Però perdona una cosa, a la guerra què els hi passa a la família Millet? Perquè on estaven situats?
Home, estaven molt clarament situats, és a dir, és una família de la burgesia, una família d'ordre. Ell havia estat, el pare, el Millet i Maristany, directiu de la Federació de Joves Cristians, i això sol en aquell moment quan esclata la revolució, perquè l'any 36 a Catalunya hi ha revolució, hi ha més guerra potser a Madrid, però el que és la guerra trigarà més a arribar, a la guerra en el sentit més estricte. Els primers mesos són de revolució, ells tenen por i se'n van fora.
Tenen por que per ser de missa, per
que
entendre'ns...
Que un grup incontrolat de la FAI els liquidi, que és el que passava amb molta gent de la seva classe social. Sembla ser que en aquest cas el conseller de Cultura de la Generalitat, en Ventura i Gassol, el va ajudar, el va protegir, va aconseguir que marxessin, i aleshores ell se'n va a on? A Burgos, a la capital de la zona franquista. Com molts catalans de dretes, que no és que fossin feixistes ni de la Falange, molts d'ells eren catalanistes, però es van convertir en uns catalans de Burgos, i és el que fa ell. Això li crearà algun problema, com altres catalans de Burgos, perquè molta gent d'aquesta, quan es reunien, resulta que parlaven entre ells en català, alguns no van renunciar, com ell, com és el seu cas, del tot al catalanisme cultural, i aleshores eren considerats també sospitosos dins el bàndol franquista. Fèlix Millet va ser investigat i va arribar a ser processat, i va estar amb dificultats, l'acusaven de separatista. Però es va trobar amb un suport que en aquell moment era fonamental, que era el cardenal Segura, cardenal de Sevilla, que el coneixia de quan era un jove de la Federació de Cristians. Segura era l'home més important de l'Església espanyola. Molt
Però això Fèlix o el seu pare?
El pare. Fèlix Millet i Marista.
El Fèlix Millet.
Va tenir molts problemes, el gran seguit el va protegir i bueno, se'n va sortir. I a més va fer negocis, molts negocis.
Clar, llavors, anem al fill, anem al que s'ha mort ara, l'autor de l'espoli del Palau, que clar, bàsicament el que ens hem quedat només és amb aquesta part final de la seva biografia, però ell també, diguem, fa carrera d'empresari i la comença, expliqueu en el llibre, a Guinea Equatorial.
Bé, ell acaba a fer els estudis d'enginyer tècnic, aleshores el seu pare estava ficat amb el negoci de la banca, de les assegurances, a través d'un casament amb la seva dona Montserrat Tosell, que era d'una família que controlava companyies de seguros, i aleshores, quan és molt jove, el pare l'envia a Guinea Equatorial perquè tenia negocis el pare amb una empresa que es deia Kaifer, que era la companyia agrícola industrial de Fernando Po.
Ja, recordem que era una colònia espanyola, llavors.
No era un cas tan exòtic en aquell moment el fet de que fills de família bona anaven allà a fer Noves Amèriques sinó a les Àfriques. Allò era una mica, realment era una merienda, no?, uh-huh, en aquells anys. Estem parlant dels anys 50 i 60. Ell va anar als anys 60... I, bueno, a banda de fer negocis també va fer coses bastant estrambòtiques perquè, bueno, estrambòtiques, curioses, no? Va muntar un grup musical de saxo, Banana Boys, que feia les delícies de la colònia a les nits de la ciutat de Bata, que era una de les capitals.
Però ell hi tocava?
Ell hi tocava i es va
convertir... O sigui, Fèlix Millet, que s'ha mort, tenia un grup
tocava
de saxo que es deia Banana Boys,
sí, sí,
a Guinea Equatorial.
I s'ho va passar molt bé. I feia de gerent dels negocis del pare. El que va passar a Guinea Equatorial és que l'any 68, ja en el procés de descolonització de les colònies a Àfrica, moltes pressions de les Nacions Unides i el règim de Franco, que fins feia poc deia no aceptaremos intromissions intolerables, va haver de convocar, això és curiós, el règim de Franco va convocar un referèndum d'independència a Guinea Equatorial i va donar la independència l'any 68. Però què va passar? Van apostar per un candidat filoespanyol que va perdre. El que va guanyar i es va fer amb el poder, i aviat, de manera molt brutal, va ser un senyor que es deia Francisco Macías Nguema, que era un personatge realment poc recomanable per anar-hi a sopar, i representava els sectors més radicals del nacionalisme i més antiespanyols. I aleshores el senyor Millet i molts altres van haver de sortir amb de manera bastant apressada perquè la situació es va començar a caldejar, en molt pocs mesos.
Va, llavors ell torna aquí, Fèlix Millet, continua fent negocis... I a partir de quin moment ell presideix? Deies després de la mort de Franco, que ja presideix l'Orfeó i el Palau de la Música?
Sí, poc després, a l'efervescència de la transició, hem de renovar l'Orfeó català, i ell guanya les eleccions de l'Orfeó, jo no recordo si va ser el 78 o el 79, però en els inicis de la transició. I aleshores, a partir d'aquí, és un procés una mica més llarg, crea la Fundació Palau de la Música Orfeó Català, que serà la base, doncs, del seu entramat i del seu poder. Aquí, abans d'aconseguir tota la primacia, a començaments dels 80, hi ha una altra retrobada familiar amb la memòria de l'avi, perquè té el primer problema amb la justícia, també, allò que dèiem, no? S'entrampa amb un problema, amb una inversió immobiliària, renta catalana, en la que hi cauen també diversos pròcers de la burgesia, ha de donar comptes a la justícia...
Perquè... O sigui, passa per la presó? També.
Passa per la presó, està a la Modelo, però molt poc temps, allò s'acaba més o menys, en fi, no té més conseqüències, està 2 o 3 mesos a la presó, sent president de l'Orfeó. I torna. O sigui que ja se'l coneixia una mica la idiosincràsia, no? Però el pes del nom era molt...
Clar, però llavors, durant 30 anys, 35 anys, fa i desfa, i totes li ponen, no? Perquè molt ben relacionat amb Convergència...
Ell, evidentment, és un home del pujolisme cultural, d'alguna manera, no? I jo crec que moltes percepcions molt semblants a les del president Pujol, però és cert que no en deixa cap per verda. Ell sap negociar amb totes les famílies. És amic de la família Maragall, té bona relació amb els socialistes, i aconsegueix una cosa que indigna un sector del catalanisme més tradicional, i és que es fa amic de l'Aznar. Quan José María Aznar arriba al govern, i sobretot quan conquereix la majoria absoluta, aleshores ell veu que necessita diners del Ministeri de Cultura. I el que fa és acceptar una poma enverinada, que és formar part del patronat de la sectorial de la Fundació FAES, del PP, a Catalunya, que es deia Institut Catalunya Futur. Això serà vist com una traïció per molts, no?
Mira, sentirem un document ara. Clar, 23 de juliol de 2009 és quan peta tot, és quan entren els Mossos al Palau de la Música. 23 de juliol de 2009. Doncs bé, el juny del 2009, un mes abans, Fèlix Millet, en un programa Solistes a Catalunya Música, bé, explica moltes coses i explica això. I clar, ara ho has de sentir pensant que al cap d'un mes entren els Mossos a Palau.
Si el Palau té la força que té és perquè ha mantingut sempre aquest caire d'aquests de tots. Jo rebo moltes cartes, unes agradables i altres no, de gent que ni és sòcia de l'Orfeó, ni forma part dels Amics del Palau, ni té res a veure amb la casa, és un català, i a mi això em fa molt feliç, que sí, aquesta força que té intent el Palau, de que tanta, tothom se'l sent seu, és una força que no té cap altre edifici del món. I això ho hem de mantindre, i jo tinc que dir que encara ho tenim, que ho hem de mantindre, i que els agrairé que continuïn així.
Clar, és fort, sentit ara això, aquest palau que és de tots i que...
Una mica més seu que de la resta,
sí,
però...
Sí, sí, clar, que no sé si la gent... Vull dir, clar, evidentment això, si la gent ho sospitava o no ho sospitava, però en fi, va passar el que va passar i... I a ell no l'hem sentit mai després, eh? Ja, evidentment ja no el sentirem, però no...
Ho va tenir tot. Cap premi s'havia resistia. Només un premi que ell volia amb passió se li va negar, no el va aconseguir, que va ser el Premi Príncep d'Astúries de Basars. Aquest no el va tenir mai i és estrany, eh?
I volia això, eh?
Sí, ell era, un... era potser l'únic que li faltava de tota la seva...
Clar, aquella cobdícia, eh? Quan tens una cosa en vols una altra i quan tens l'altra l'altra i no para mai, no para mai. Pep Martí, molt interessant, com sempre.
Bon.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Avui ens hem acostat a la família Millet, eh, Fel?
Sí, noi. Sí, sí. Ara en Pep ho ha explicat bé tot això, però... Pensava que... Fot un programa dens, avui, trobo.
Avui ha estat un programa dens, eh?
Un rotllo que he fotut jo mal explicat. En Pep l'ha explicat molt bé, però era dens.
Ara te'n diràs... No, escolta, ja, ningú se'n recorda.
No, molt interessant.
Fel, no has dit al principi que ja ningú se'n recorda. Que
espero que no.
Ho sent per la ràdio.
Espero que no se'n recordi.
Tens 10 segons per demanar disculpes, si vols.
Sí, perdoneu, la setmana que ve no sé què faré, perquè... El que no faré serà tornar a repetir una bestiesa com la d'avui. Fins la setmana que ve.
Tornem demà nosaltres, demà a les 7. Fel, que vagi bé.
Adéu.
Va, vinga, fins demà. Adéu.
Ànimus.
Creatiu, tecnològic i emprenedor? Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a lasalleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Vols conèixer les sis històries de descoberta del patrimoni i la història de la Terra Alta?
El misteri càtar de Caseres, les joies de la tieta Corbera d'Ebre, l'esperit amagat del Prat de Comte, el motor ocult del Pinell de Brai, ajudar els templers de Vilalba dels Arcs o salvar el tresor de la Fatarella.
Més info a terra-alta.org. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC ho presenta Tu diràs des de la Volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme, coincidint amb una de les etapes de muntanya de la Volta. Amb Aleix Parisell, la redacció d'esports de RAC1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 10:45 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la Volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Mayalen i Òscar del Centre de Formació Somorrostro s'estan fent realitat. Entra a plandederecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Un dia més i no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
La sequera, una amenaça creixent pel planeta.
És el moment de buscar solucions.
RAC 1 i Agbar presenten...
El RAC 1 de pensar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. El diumenge 26 de març, de 3 a 4 de la tarda, amb Mònica Usar.
Abordarem el greu problema de la sequera per saber com podem posar-hi remei.
Què podem fer? Quins canvis cal aplicar?
Parlarem d'alternatives, com la regeneració de l'aigua, per no dependre tant de les pluges.
Aquest diumenge a les 3, el RAC 1 de pensar, amb Mònica Usar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
Contra la sequera?
Tots som un.
Amb el suport d'Agbar.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.